El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EmSculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó on avui tenim quatre novetats pel que fa a les sales de cinema i per l'agenda, nova sessió de Cine Xic a la biblioteca demà mateix i nova sessió de cinema a l'Espai Cràter per la setmana que ve.
També anirem d'aniversari, bufarem les espelmes amb un director de cinema nascut a Sant Iscle de Vallalta.
Defensarem tres raons per les que hauríeu de veure un títol de la història del cinema, avui amb un clàssic romàntic.
I en l'apartat d'actualitat parlarem dels sous d'actors i una nova versió d'una pel·lícula mítica en el seu gènere.
En el concurs regalarem dues entrades entre els que ens heu dit, recordeu, si sou més amants de les sèries o de les pel·lícules i per què.
Doncs vinga, entrem amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, dimarts, al voltant del llibre, Sant Jordi, que ja és
sí.
A punt aquí tocant
veritat,
a la porta,
eh?
I Barcelona. Algunes editorials, llibreries, autors i col·lectius socials han denunciat el que consideren un procés d'externalització i privatització de la Diada de Sant Jordi. I és que fa unes setmanes la Cambra del Llibre va anunciar als seus agremiats que les llibreries i editorials que vulguin posar una parada per Sant Jordi a la ciutat hauran de pagar una quota per sufragar part del cost de la festivitat que fins ara pagaven Generalitat i Ajuntament.
Quina és la idea? Doncs bé, lamentar que activitats tan nobles i educatives com és promoure l'hàbit de la lectura i la compra de llibres sigui també motiu de comercialització i que, com és de costum, paguin els de sempre. Què us recomanem? L'editor de libros, estrenada l'any 2016 i dirigida per Michael Granach. La podeu veure a Amazon Prime Video i a Rakuten.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Pues protesto, señoría.
Se admite.
Gracias.
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
Has acertado en todo.
Amigo, le ha tocado el gordo.
¿Qué es?
La pregunta es, ¿qué contiene?
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo.
O sea, que te mata del susto.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos.
necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar. Doncs vinga, va, obrim les novetats de la setmana amb aquesta saga ja coneguda per tots, dels Cazafantasmes, amb una nova entrega titulada Cazafantasmes Imperio Helado. Recordem una mica, per aquells que no coneixen a fons una mica la història de la saga, la primera va ser el 1984.
És que hi havia molta gent que no havia ni nascut quan va començar la saga.
Recordem que després, el 89, va haver-hi Cazafantasmes 2, que era com una mica la seqüela d'aquella primera. El 2016 va haver-hi una curiositat que va reaparèixer un tercer títol, però que va fracassar totalment, degut, entre altres coses, a molta propaganda nociva en les xarxes.
Sí, perquè la gent
no li va agradar gens. I el 2021 va haver-hi també Cazafantasmes Més Enllà, que seria la que enllaça amb les dues primeres. Entremig també va haver-hi una sèrie d'animació per televisió, un videojoc... Total, que ens trobem davant d'una comèdia fantàstica i sobrenatural que després dels fets de la darrera, que tenia lloc a Oklahoma, recordem-ho, tot l'equip ara torna a Nova York. Se sap poca cosa de l'argument, però sí que sembla girar, com hem sentit en el tall que escoltàvem, al voltant d'un fenomen que en ple mes de juliol, ja voldríem, deixes helada tota una ciutat.
Que aquella primera bevia molt de Stranger Things, de tipus Spielberg, i aquesta va tenir, bueno, aquella primera, aquesta del 2021, que estem parlant ara.
La primera, en tot cas, Stranger Things veuria d'ella.
La del 2021 tenia aquest aire que va fer que tingués més èxit que l'última que havien fet, que allò va ser bastant, com ara deies, desastrós.
La direcció i el guió de la pel·lícula és de Jill Kennan, tot i que en principi estava previst que ho fes Ivan Reitman, que és el fill de Jason Reitman, que és el que va precisament dirigir la primera de les pel·lícules. El que sí ha fet Ivan Reitman ha sigut el guió, junt amb el director Jill Kennan, que és responsable, entre d'altres, amb títols com Monster House, Poltergeist o El Chico que salvó la Navidad. En el repartiment, molts noms coneguts com Finn Wolfhard, Maikena Grace, Logan, Celeste Connor, Carrie Coon, entre molts altres, però atenció, perquè en aquesta pel·lícula apareixen tres, segurament diríem, els tres vius que queden de la primera, com són Ernie Hudson, Dan Aykroyd i el mític Bill Murray.
Que aquesta va ser una de les sorpreses de la primera.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
¡Órale! ¡Levántate, que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes, porque eso se pone... No les desgo los uñas, que se les pegan en los brackets. 1 hora de tablet al día y a las 9 en la cama.
1 hora de brackets, que no se coma la tablet, y a las 9 todos en la Gran Vía. ¡Venga, con alegría!
¿Usted es el responsable legal de los niños? ¿Es su tío, no?
Tiastro. Soy como un tío, pero de alquiler.
Hay que echar a este huevón. Sí que es un inútil.
¿Cuándo se cena aquí?
Los chicos le prepararon una cena de bienvenida con la comida típica de sus países.
Me recuerda al rabo de toro.
Casi es rabo, pero de mono.
Ahora lo que sigue es ayudarles con los deberes.
¿En qué batalla murió Napoleón?
En la última.
Si un tren sale de Badajoz.
¿De Badajoz? ¿Estás segura? No llega ni en 2 días. ¿Alguna preguntita más? Creo que tengo alergia a los niños.
Los niños te importan y tu cuerpo te delata.
Te toca la lotería con estos niños, ¿eh, Tony?
Tony es bastante desastre.
Doncs vinga, la família Benetton és la segona de les estrenes d'aquesta setmana, segona novetat. És una comèdia, com podeu escoltar, familiar, espanyola. La pel·lícula es va rodar la tardor passada a diferents llocs de Madrid i ens presenta Toni, que és un home solter que no suporta els nens.
Té al·lèrgia, dit.
Ara mateix hi ha posat aquest detall. La seva vida canvia amb la mort de la seva germana i la necessitat de passar a ser tutor temporal dels 5 fills que tenia, tots ells, a més, de diferents països.
Per acabar-ho d'arreglar.
D'aquí que sentíeu referències a cultures diverses. El guió és obra de Curro Velázquez i Benjamín Herranz, que ja han treballat junts com a director i guionista a la sèrie Donde comen dos. Al repartiment hi tenim a Leo Harlem, a Lidia, Diego Montejo, entre molts d'altres, i el director és Joaquín Manzón. Va debutar amb Cuerpo d'Élite, després faria La vida padre, De perdidos al río i La Navidad en sus manos.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven
que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma.
Dicen que tiene mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo.
¡Vete! ¡Ya! Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso.
Yo lo empecé y yo tengo que acabarlo.
No podemos abandonarlos a su suerte.
Lo que conseguiste es increíble.
Hacemos todo cuanto podemos. Tiene mucha fe.
I del Regne Unit ens arriba el drama Los Niños de Winton, basada en fets reals. És una mena de biografia al voltant de l'humanista britànic Sir Nicholas Aintons, i la història ens presenta aquest corredor de borsa, aquest home, que va ajudar a salvar centenars de nens de les mans de l'exèrcit nazi pocs dies o pocs mesos abans de la Segona Guerra Mundial. Dècades després, a la seva vida encara es veu marcada, i aquest personatge segueix lamentant i creient-se culpable de no haver pogut salvar més nens del que ho va fer. El repartiment, evidentment, tots heu reconegut la veu del doblatge, ara ho comentàvem, Anthony Hopkins, Johnny Flynn i Helena Bonham Carter, entre d'altres, i la direcció és de James Waves, famós per la direcció de sèries, de moltes sèries, entre elles Doctor Who, que molts capítols de Black Mirror, La Niebla, Snowpiercer, i ara, amb aquesta pel·lícula, debuta en el llargmetratge.
Tanta fretta, ma, dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto, ed io lo stiamo in società.
Madre mia, Luca.
Ah!
Vaya espectáculo. ¿Te vienes?
Noi ti puoi fidar.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie. Andar. El aire. El cielo, las nubes, el sol. Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano?
Sí. Soy todo un experto. Chao, chao.
Doncs vinga, acabem amb una pel·lícula d'animació de títol Luca. Segurament tots el coneixeu perquè forma part d'aquell triplet que ja vam explicar, de pel·lícules que Disney va estrenar a plataforma i que després el que ha fet ara és recuperar-les a les sales del cinema. Per tant, pot haver-hi molta gent que ja l'hagi vist o digui ja estava estrenada, bé, es va estrenar a les plataformes, està a Disney Plus, però ara la podeu veure a la sala de cinema. Recordem que es tracta d'aquesta història bonica, molt de color, ambientada a Itàlia, amb aquell estiu, amb aquella aigua, mar, el que ara encara no tenim, en el qual doncs hi ha un nen protagonista que fa un amic i aquí doncs passen aparentment l'estiu jugant i descobrint coses, aquell pas una mica a l'adolescència, però aquí hi ha un hàndicap, ara heu pogut escoltar, que és que d'una banda hi ha els humans i de l'altra hi ha uns éssers que estan al mar i aleshores hi ha sempre un secret al voltant de tot plegat. És una pel·lícula que va estar nominada als BAFTA, als Globus d'Or i als Òscar com a millor pel·lícula d'animació.
Però no en va guanyar cap, eh?
No, certament. A la direcció tenim a Enrico Casarosa. Ell, de fet, va debutar el 2017 amb una altra pel·lícula que coneixereu, com és Coco. I a tot això, recordeu que la setmana vinent arriben les noves pel·lícules, eh? Perquè dimecres, clar, dijous, sabeu que és festiu a la resta d'Espanya.
Exacte.
Aquí tenim festa divendres i dilluns, però en canvi a Espanya és dijous i divendres. Per tant, dimecres estrenen.
I nosaltres no hi serem divendres per comentar-les.
No, no hi serem. Per tant, ja us avancem que entre els altres, entre títols que podem ja donar per fets que ens arribaran, hi ha, atenció, Godzilla i Kong, El Nuevo Imperio.
De les que sí podem parlar és d'aquestes que us hem comentat ara mateix. La cartellera ens queda distribuïda en tres doblets: Kung Fu Panda 4 amb Imaginari, una altra còpia d'aquesta mateixa pel·lícula Kung Fu Panda 4 amb Dune 2 i Cazafantasmes Imperio Helado amb Luca. a les altres 5 sales, la mateixa pel·lícula a totes les projeccions, que seran Cazafantasmes Imperio Helado, La família Benetton, Los niños de Winton, d'un 2, una altra còpia, i Qualquiera menos tú.
I obriu l'agenda, perquè tindrem també nova sessió de Cine Xic, que és aquesta iniciativa d'Òmnium Cultural i les distribuïdores Parc Màgic i Rita en Luca, que programen la pel·lícula Super Cook, que és una gran aventura on el protagonista, que és un cuc de grans dimensions, ajuda sempre la resta d'animals, però quan el captura un llangardaix a ell, qui l'ajuda, no? És una pel·lícula sobre l'amistat i l'harmonia entre companys que podeu veure demà dissabte a les 5 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. I per divendres vinent, recordeu que el 29 de març no tenim programa, us avancem ja que hi haurà una nova sessió de cine, del cicle de cinema La petjada humana i altres animals, amb la projecció del documental La vida secreta dels arbres. La història d'un guarda forestal que, després de publicar un llibre amb el mateix títol que la pel·lícula, ha dedicat tota la seva vida a l'estudi de la comunicació entre els arbres. Podeu veure aquest documental a les 7 de la tarda, de divendres vinent, a l'espai Cràter d'Olot.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem de celebració i ho farem per celebrar l'aniversari amb un director i productor de cinema que demà bufarà 50 espelmes. Ell és Jaume Collet Serra.
Jaume Collet Serra neix a Sant Iscle de Vallalta el 23 de març de 1974. Als 18 anys deixa el país i es trasllada a Los Angeles per estudiar cinema. A Califòrnia dirigeix clips musicals i anuncis de publicitat per la televisió. Tot això abans que el productor Joel Silver el fitxi per rodar La Casa de Cera, un remake del clàssic Los Crímenes de Museo de Cera i que seria el seu debut a la direcció.
L'any 2007 roda una pel·lícula d'ambient futbolístic, Gol 2, Viviendo el Sueño, i dos anys després Silver li produeix, juntament amb Leonardo DiCaprio, un nou títol, La huérfana, amb Vera Farmiga i Peter Skarsgård, que va ser un èxit de taquilla. L'any 2011, Collet Serra coincideix per primera vegada amb Liam Neeson a la pel·lícula Sin Identidad, que va ser número 1 a la taquilla dels Estats Units.
¿Has dormido?
No, dormiré en el hotel.
Bienvenidos a Berlín.
¿Puede decirme qué recuerda?
Iba en un taxi. Chocamos. No sé cómo he llegado hasta aquí.
Ha estado 4 días en coma. No llevaba documentación. ¿Cómo se llama?
Soy el doctor Martin Harris.
Després d'aquests èxits, el director s'estrena en la faceta de productor. Ho fa amb Minscape, on debuta com a director Jorge Dorado i amb protagonisme de Mark Strong. El 2014 repeteix amb Neeson a Non-Stop, un nou thriller que torna a posar-lo al capdavant de les llistes nord-americanes. L'any següent, Neeson protagonitza també Una noche para sobrevivir, de la que ens sentim la banda sonora.
El 2016 estrena Infierno Azul, protagonitzada per Blake Lively, amb un argument al voltant de l'atac d'un tauró blanc. La quarta col·laboració amb Liam Neeson és El Passajero, una nova cinta d'acció on l'actor irlandès intentava detenir un desastre en un tren.
¿Para qué vas a Cold Spring?
Eso a usted no le importa.
¿Y qué llevas en la bolsa?
Dios mío, ¿qué les pasa a todos hoy con mi bolsa, Dios? ¿Qué hace? Suélteme.
Intento ayudarte.
¿En serio? Oigan, hagan algo.
¿Quién es?
¿Pero qué le pasa?
Mike, suelta a la señorita.
No lo entiendes, ¿verdad? Ella quiere matarte. Fuiste testigo de un asesinato. Tienes algo que ella quiere, algo por lo que está dispuesta a matar.
Vale, Mike, tienes que soltarla. Suelta a la chica.
¡Toma
Mike,
el móvil!
Mike, vamos.
¡Atrás! ¡No os mováis!
Vale.
Por favor, dame el móvil.
Jaume Collet Serra també ha fet les seves incursions en el món de les sèries televisives. El 2012 va dirigir un seguit d'episodis de la sèrie The River, on es busca un explorador perdut a la selva de l'Amazones. També el 2018 dirigeix la sèrie Reverie.
L'any 2020 torna a la producció amb Hasta el Horizonte, dirigida per Michael Marchimain, i l'any següent estrena l'aventura salvàtica Jungle Cruise amb Dwayne Johnson i Emily Blunt encapçalant el repartiment. Repeteix amb Johnson a Black Adam, pel·lícula basada en un còmic DC.
Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
¡Abrid fuego!
Rey Maitean. Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos.
I en l'actualitat, Jaume Collet Serra està acabant de rodar i muntar el seu darrer projecte Carry On amb Taron Egerton i Jason Bateman. Esperem que sigui el primer de les molts que encara ha d'estrenar després de bufar demà mateix 50 espelmes, tots celebrant l'aniversari, per molts anys.
Tres raons de pel·lícula.
I entrem ara en aquella secció que ens dediquem a defensar una pel·lícula donant-ne tres raons. Per això us en donarem tres per les que hauríeu de veure, o si no, tornar-la a veure, si ja ho heu fet. Un títol important de la història del cinema. Avui, Esplendor en la hierba.
Me casé con Angie cuando dejé New Haven. ¿Sabes? Ni siquiera acabé el primer año de carrera.
Es muy simpática.
Bueno, fue muy buena conmigo cuando las cosas me empezaron a ir mal.
Dime, ¿eres feliz?
Pues supongo. No me lo pregunto demasiado. ¿Y tú?
Me caso el mes que viene.
¿De verdad, Dini?
Con un chico de Cincinnati. Creo que te gustaría.
Doncs vinga, anem per la primera raó, perquè l'argument és el d'un clàssic universal. Noia de classe modesta coneix l'hereu d'una gran fortuna. A través d'aquesta trama ens parla de les convencions socials, les relacions pares-fills, els tabús com el sexe i tot plegat poc abans del que significarien de revolucionaris als anys 60.
Segona raó, dirigida per Elia Kazan, crítica i taquilla varen fer-la mereixedora de diversos reconeixements, entre els que cal destacar la nominació a millor actriu per Natalie Wood als Oscar, on sí va guanyar el guardó al millor guió original, i nominacions als Globus d'Or com a millor pel·lícula, novament Natalie Wood com a millor actriu, i Warren Beatty com a millor actor. Està considerada entre les 50 millors pel·lícules romàntiques del cinema.
I tercera i última raó, el títol fa referència als versos del poeta William Wordsworth, que ens parlen del que ens queda per sempre en tota relació, encara que es pugui trencar. Una curiositat, l'últim pla de la pel·lícula va ser copiat al final de la premiada La La Land.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, parlem d'algunes notícies relacionades...
Parlem de calerons, que és el que acostuma a sortir aquests primers mesos de l'any,
sí,
quan fan el resum de l'última temporada i dir qui són els que més han cobrat.
Els que més han cobrat. I aquest tema ja sabeu que a més sempre el treu la llista Forbes, i hem de parlar de l'entrada de les plataformes com Netflix i la influència que tenen no només en la carrera, sinó també en les butxaques de cineastes, actors i actrius. Perquè, clar, a l'hora de recolzar certes carreres, abans és el que... Això ho hem dit sempre, també és una oportunitat, ha estat una oportunitat i és per molts actors i actrius, perquè abans hi havia la televisió, on podies fer les sèries pròpiament dites, però tampoc hi havia tanta producció.
Exacte.
I llavors les grans productores i les petites, però ara s'han sumat uns tercers actors que són aquestes plataformes.
El curiós és que a vegades es recolzen carreres independentment de qui s'ho mereixi.
Això, aquí ja no hi entrem. Aquí no hi entrem. Però, per exemple, en aquest cas Netflix ha estat decisiva perquè puguem dir que qui encapçala la llista d'ara aquest 2023 és Adam Sandler.
Imagina't.
Que potser no ho diria, doncs sí, Adam Sandler, de fet porta una llarga trajectòria cinematogràfica també aquest actor, va guanyar 73 milions de dòlars. Els subscriptors de Netflix van passar més de 500 milions d'hores, que aviat s'ha dit.
Pots repetir-ho?
500 milions d'hores veient pel·lícules d'ell. Clar, a més, la plataforma no en té una, en té diverses.
La pregunta és, temps perdut? No ho sé.
No ho sé, però també hem de dir que, de totes maneres, no vol dir que les pel·lícules d'Adam Sandler sigui la més vista, sinó que la més vista segueix sent Barbie. I, per tant, la seva protagonista, Margot Robbie, és la segona de la llista, quan a més ben pagades, amb uns guanys de 59 milions de dòlars.
I l'única junt amb una altra dona entre aquests 10 primers, És, només hi ha dues dones.
I que, a més, també té el títol de ser la més jove de tota la darrera dècada, imagina't. Que això també és significatiu. En tercer lloc trobem, aquest sí que és un incombustible de Hollywood, Tom Cruise, i a darrere seu tenim a Ryan Gosling, Matt Damon, amb 43 milions de beneficis. A la sisena posició és per una altra dona que també acostuma a encapçalar aquest rànquing, que és Jennifer Aniston.
I que també és una clàssica de les sèries i de pel·lícules, de films de televisió.
Totalment, i companya d'Adam Sandler en moltes comèdies,
sí, també.
Aquí, després la llista continua i tindríem doncs altres clàssics, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck i Denzel Washington, que tanca la llista dels més ben pagats.
I vinga, aquesta sintonia segurament més d'un oient haurà reconegut de qui correspon, de la pel·lícula, estem parlant, La petita botiga dels horrors, i és que, expliquem-ho, Joe Dante i Roger Corman formaran equip amb un productor, Brad Craybor, que tiraran endavant una nova versió d'aquesta història, La petita botiga dels horrors, i que, recordem-ho, el segon que hem dit, Roger Corman, va ser el director que ja la va estrenar a l'any 1960, parlem d'uns quants anys enrere. El director de l'actual versió que s'està preparant serà Joe Dante, recordeu, entre molts altres productes, el creador de Gremlins, i Corman i Creboy, o sigui, els altres dos, faran de productors. Però també cal afegir en aquest triplet el guionista, que serà el mateix que ja va col·laborar amb Joe Dante, amb el director, a les pel·lícules Gremlin 2 i el títol Matiní. La història ens presenta una floristeria, segurament la majoria ho recordeu i ho coneixeu,
i tant,
on treballa un personatge que és en Seymour, que està enamorat de la Audrey. Un dia, després d'un eclipse solar, Seymour compra una estranya planta que rellençarà el negoci, però també complicarà molt les coses. La Audrey 2, que li dirà. El 2020 hi va haver un projecte que precisament estava basat en un musical que es va fer el 1986, que és del que sentim la banda sonora de fons, el va dirigir Frank Oz, però dèiem, era el 2020 i la pandèmia va carregar-se totalment el projecte. Per tant, ara reemprenen altres protagonistes aquesta intenció de portar novament a la pantalla La meravellosa botiga dels horrors.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar entrades, us recordem, la setmana vinent no tindrem programa, és festiu, per tant tornarem després de Setmana Santa, el 5 d'abril, i aquell dia jugarem a les pel·lícules i ens quedarem atrapats en un any i un títol estrenat precisament en aquell moment. Anem a regalar entrades.
Anem a regalar entrades. Recordeu que la pregunta que fèiem i us hem anunciat al principi del programa era si sou més partidaris de les sèries o de les pel·lícules, i en tot cas per què, o poder de les dues opcions.
Mira, hem rebut 25 respostes entre Facebook i Instagram, totes evidentment correctes. adultes eren d'opinió i han dit que, en general, o sigui, haguéssim de dir qui, per on es decanten els oients, prefereixen pel·lícules o minissèries, és a dir, no sèries molt llargues, tot i que també, evidentment, hi ha gent que prefereix les sèries.
Que
perquè
això una mica juntaria el concepte aquell que comentàvem abans del programa, que si prefereixen pel·lícules o minissèries, no importa que els directors facin pel·lícules de 3 o 4 hores o 3 hores i mitja, perquè és com una minissèrie que vagi seguida.
Totalment. Respostes, algunes de les respostes que ens han dit. Per exemple, l'Esteve ens deia: les sèries són com menjar patates cada dia. Al final les avorreixes. Les minissèries són com els tiberis de Nadal. Al final en fiten. I les pel·lícules són com anar al restaurant bo. Menges el just bo, molt bo, però car. Per tant, ens ha fet un símil culinari. Què més? També ens diuen, doncs certament depèn de la història. A vegades amb una pel·lícula no dona per desenvolupar tot el que es vol explicar i hi ha sèries que estiren massa la trama. A la Clàudia, per exemple, ens diu que prefereix les sèries perquè et permeten conèixer més els personatges. O també, per exemple, l'Albert que ens diu, prefereixo pel·lícules. Doncs les pel·lícules les pots veure a la televisió, però també al cinema, i la qualitat d'imatge i so són immillorables. Bé, són algunes de les respostes. D'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa del Cinema Olot, la Carla Soler, que ens ha dit, prefereixo pel·lícules o minissèries. Aquelles sèries de moltes temporades i molts capítols, a vegades sembla que ja no sàpiguen què més inventar-se.
Doncs per inventar-se els oients, perquè teniu 15 dies, teniu dues setmanes, per respondre a la pregunta, en base a l'excusa de parlar d'aquesta nova versió de la petita botiga dels horrors, voldríem saber una cosa tan curiosa com sobre quin tipus de botiga o comerç en faríeu vosaltres una pel·lícula.
Doncs vinga, ja ens
no
podeu anar.
No cal que sigui d'horrors, eh?
No, en general, eh? De quin tipus de botiga penseu que en podríeu fer o en podríem fer una pel·lícula? Vinga, respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres, poder per nostàlgia o per història, poder, voldríem un videoclub?
Mira,
no estaria malament.
No estaria malament.
Hi ha grans pel·lícules
sobre
aquests arguments. En tot cas, el que faríem en aquest videoclub és, com en aquí, continuar parlant de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana i bones vacances, si en feu, per Setmana Santa.
Igualment, bones vacances.